Bona tarda, són les dues en punt. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Per què ahir el Sabadell no va fitxar l'últim dia de mercat? Per què no es van concretar les operacions que els arlequinats tenien sobre la taula? Com es valora des del centre d'esports la plantilla amb la qual s'afrontarà el tram final de temporada? Bé, o encara queda una fitxa lliure. Incorporarà un últim reforç al Sabadell fora de mercat? Recordem, sent un jugador que estigui totalment desvinculat de cap club? Són preguntes que avui ens fem l'endemà del tancament del mercat de fitxatges i que hem traslladat al director esportiu del Sabadell, José Manzanera, que avui farà totes aquestes valoracions i moltes més aquí a l'Hotel Suís, un programa en el qual també li donarem un parell de voltes a un nou empat, al cinquè consecutiu de l'equip d'Antoni Hidalgo, el d'ahir, anant de més a menys a la nova Creu Alta i contra el Logroñés. Els arlequinats, per cert, tornen a caure amb aquesta X a la zona de descens. És dimarts, 2 de febrer del 2021. Benvinguts a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Roger Benet a les vies de so arrenquem.
A la recepció.
Avui entrevista en profunditat amb José Manzanera, director esportiu del Sabadell, per començar també el postpartit de l'empat contra el Logroñés, mercantil, futbol sala o handbol femení.
I fora de l'hotel?
Avui s'enceten els quarts de final de la Copa del Rei amb el duel que enfronta l'únic equip que no és de primera, l'Almeria, contra el Sevilla. El xiulet inicial serà a les 9 a l'estadi Juegos Mediterráneos. Ahir, la jornada 21 de primera es va tancar amb el Betis 1, Osasuna 0. El solitari gol de Borja Iglesias acosta els bètics a 2 punts d'Europa. Rafa Nadal no ha pogut disputar el partit que tenia previst avui de la Copa TP a Melbourne per problemes a l'esquena, però confia en poder recuperar-se per dijous. L'ha substituït Pablo Carreño, que s'ha imposat a John Millman. I la selecció de bàsquet ja coneix rivals als Jocs Olímpics de Tòquio. La masculina s'enfrontarà a l'Argentina, al Japó i al guanyador del preolímpic de Kaunas, que disputen Angola, Lituània, Polònia, Eslovènia, Veneçuela i Corea del Sud. La femenina, de la seva banda, compartirà grup amb Sèrbia, Canadà i Corea del Sud. Passen els dos primers de la lligueta i els dos millors tercers.
I a les xarxes socials.
Perfil de la secció de waterpolo del Natació Sabadell amb foto de la plantilla femenina i el text torna a l'Eurolliga femenina. Les noies viatgen a Verona per jugar la ronda de qualificació. S'enfrontaran el Donoix Baros i el Buri Akmeni i els dos primers es classifiquen pels quarts. Avui ha tocat Media Day a Calllong. De seguida ens hi posem també aquí.
De quin partit no estarem pendents?
Des de fa mitja hora en marxa la Lliga de Somàlia, Genio contra Mogadishu City.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un dels capitans de la plantilla, Edgar Hernández, l'exporter arlequinat Ivan Gómez i l'exfutbolista sabadellenc Oleguer Preses.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
José Manzanera, director esportiu del Centre d'Esports. Què tal, com estàs?
Todo bien, Adri, buenas tardes.
Dia, m'imagino, complicat, el dia després de tancament de mercat i sobretot com va anar, les últimes hores frenètiques, encara que no fos amb fitxatge, a última hora.
Bueno, al final te queda un poco, sobre todo también por el tema del partido que siempre pasa, te queda esa adrenalina, esa bajada de tensión ahora de tranquilidad y sobre todo con el tema del mercado, pues eso, pues el tema de descansar en un día que fue muy, muy intenso.
Primera hora del matí, quan estem gravant això, quants cafès s'ha fotut ja el José Manzanera després d'una nit que va ser llarga i intensa com la d'ahir?
Me cuesta contarlo muchas veces, pero te diría que sin haber ido a correr, ya, creo que dos ya como mínimo, o sea, imagínate.
I ahir, dels dies que costa de dormir, que un li dona moltes voltes al partit, al mercat, etc. Ho dic perquè nosaltres només teníem la feina d'explicar-ho i ja ens va costar d'anar a dormir a 3:45 de la matinada. En el teu cas, a quina hora va conciliar la son el José Manzanera?
Bueno, pues yo creo que me costó bastante porque ya de por sí cuando acaba un partido siempre le das vueltas a las situaciones, a las ocasiones y sobre todo lo que te digo, que lo vivo con mucha tensión, lo vivo con mucho nerviosismo, y al final ya el que el cuerpo se relaje después de todo eso, si a eso le sumas el tema del final del mercado, el tema de analizar cómo ha ido el mercado, el que hubieses hecho, el que no has hecho, pues al final, lógicamente, pues sí que costó acabar de dormirse.
La pregunta que tothom es fa des de les 12 de la nit, des de la mitjanit, després hi aprofundim, després parlem del mercat en general, etc. Però per què en els últims dies de mercat el Sabadell no va fitxar?
Bueno, yo creo que hay una cosa que con Álvaro se demostró, que al final nosotros no queremos que se alargue tanto en los mercados ni acabar al final firmando jugadores, pero al final estamos muy contentos con la plantilla que tenemos, estamos muy contentos con el fichaje de Álvaro, que al final queríamos mejorar esa faceta a nivel del gol, y sobre todo al final es una situación que nuestro nivel de exigencia para mejorar lo que tenemos es muy muy alto. Entonces al final lo que te hace en un mercado que prácticamente se ha movido muy poquito por el miedo a la situación del COVID, por el miedo a la situación económica, por la falta de recursos de la mayoría de equipos, sobre todo en primera división, que no pueden tener tantos recursos económicos en ese sentido. Al final te hace llegar al último día con situaciones abiertas, con otras que has perdido por el tema de los tiempos, pero al final yo con lo que me quedo es con el nivel de exigencia que nosotros tenemos y con el nivel actual que tenemos en la plantilla, que sincerament estic molt content del equip que tenim.
Al final, en aquest mercat d'hivern, la plantilla ha canviat amb dos jugadors que han sortit, un cedit, David Estals, al Prat, i l'altre, Jesús Olmo, i com deies, Álvaro Vázquez, l'única incorporació en aquest mercat hivernal. Clar, suposo que si els timings haguessin estat uns altres, ho dic d'una altra manera, si Álvaro hagués arribat potser com ho va fer Stoichkov, si, t'ho dic d'una altra tercera manera, si tot depengués com va passar l'estiu de Víctor Campuzano, que es va acabar tancant ahir, arribant a Gijón, potser la sensació sent la mateixa plantilla seria una altra?
Sí, 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 jo penso que sí. Sí que és veritat que al final és el que te digo. Nosotros, lo que vemos en el día a día nos gusta, lo que vemos en el día a día es que el equipo cada vez está yendo a más. Lógicamente estamos donde estamos y la idea era mejorar ciertas posiciones en el campo que consideramos mejorables, pero sabiendo lo que tenemos. Nosotros tenemos en la mayoría de posiciones una competencia muy muy sana, que hace que en el momento en el que estamos actualmente el grupo esté más unido que nunca, porque ya se van conociendo todos entre ellos, y luego sobre todo al final son situaciones en las que, como te digo, nosotros el nivel de exigencia es tan tan alto y lo que queríamos traer era de un nivel tan tan alto que al final lo que te hace es ir todo en el último momento, y para mí es un mercado en el que sale reforzado. O sea, al final nosotros teníamos el déficit de firmar un delantero, hemos conseguido firmar a un delantero que ha venido directamente para jugar, que eso es lo que realmente considerábamos importante, que no tuviese un periodo de adaptación, de recuperación física, de situaciones así, y al final ha venido directamente para entrar en el 11, que es un poco el perfil que buscábamos de todos los jugadores. Entonces, a partir de ahí, lógicamente, todos teníamos la sensación de que se podía llegar a hacer algo, se intentó hasta el final, el club hizo un esfuerzo por hacerlo hasta el final, pero hay ciertos límites que no se pueden cruzar en ese sentido, y nuestro nivel de exigencia fue muy, muy alto también.
De todas maneras, si tirem 24 hores enrere, si al José Manzanera ahir al matí li preguntem avui què, com es presenta el panorama, suposo que la intenció era tancar algun reforç més, no? Algun jugador que apuntalés la plantilla. És cert que en l'últim dia de mercat tot pot passar, i al final preguntar-li a José Manzanera fa 24 hores què havia de passar en el futur més immediat era una incertesa, però entenc que tu ahir et lleves pensant que el Sabadell incorporarà alguna peça.
Sí, 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 al final nosotros, como te digo, hemos puesto el nivel muy muy alto en cuanto a lo que queríamos incorporar, porque al final lo que tenemos en casa nos gusta y tenemos la sensación de que cada día está mucho mejor. Entonces, a partir de ahí es una situación de que tú ya te ciñes a ciertos perfiles de futbolistas, llamémosle Eugeni, que se intentó hasta el último momento, llamémoslo Ramón Aziz, en el que estuvimos hablando con el futbolista, teníamos un acuerdo con el Granada, pero al final es una situación en la que la operación coge unos niveles económicos que ya hay cierto riesgo, incluso el club haciendo un esfuerzo y llegando a un límite muy, muy alto para poder incorporarlo y trasladándoselo así al jugador. El Cartagena hace sorprendentemente hace una oferta superior en ese sentido y mejora la nuestra bastante más, y al final son situaciones en las que, por la viabilidad del club y siendo responsables como somos, no podemos llegar. Nosotros tenemos operaciones paralelas de las posiciones donde queríamos reforzar, como llámese también Cifu. Cifu al final es un futbolista que nosotros considerábamos ideal para el carril, porque está habituado a jugar en líneas de 5, porque tiene una trayectoria en segunda división muy, muy importante. Pero el Elche al final no consigue firmar un lateral derecho que pueda sustituir a Cifu. Entonces, al final es una situación en la que también se te cae. José Antonio Manzanera es una persona súper exigente. El club de por sí marca una exigencia muy, muy alta. Y al final son situaciones en las que, si estamos contentos con cómo está evolucionando el equipo, si el ambiente del equipo es muy, muy bueno, no tenemos la necesidad de traer por traer, porque eso lo único que hace es generar situaciones que pueden ocasionar problemas. Entonces, a partir de ahí, lógicamente, cuando yo me levanto ayer, la sensación es tenemos 3, 4, 5 vías abiertas y a partir de ahí pensamos que alguna de ellas vamos a cerrar porque son futbolistas que nos pueden dar un salto de calidad. No se da. Bueno, al final nosotros por tiempos a lo mejor hemos tenido mala suerte en otras situaciones que has dejado aparcadas por apurar en las situaciones que te dan un salto real de calidad. Bueno, como te digo, estoy contento con la plantilla que tenemos, confío mucho en los jugadores que tenemos y que nos han traído hasta aquí, somos los que somos, estamos los que estamos y vamos a pelear por sacarlo y cumplir el objetivo.
Pràcticament amb aquesta resposta m'has desmuntat el guió, perquè jo anava allò jugador per jugador i me'ls has posat tot sobre la taula. Si et sembla, anem a pams una mica amb el que tu estaves comentant ara. Primer de tot, Ramon Aziz, que era la primera opció, si no em dius el contrari, jugador de primera divisió, nigerià, del Granada. Al final és una qüestió purament econòmica el que fa que acabi marxant a Cartagena i que no que vingui cap a Sabadell.
Totalmente. Yo a las 7 de la tarde tuve una conversación con el futbolista, teníamos el acuerdo cerrado con el Granada. Con el futbolista la verdad es que la conversación fue muy, muy bien, pero al final tanto Elche, que estaba dudando ahí, o Granada, por decirlo así, al final Cartagena estaba a la par un poco con nosotros. Llegó un momento en el que nosotros hicimos un esfuerzo económico muy, muy alto y que al final, como te digo, el club apuró hasta el máximo para hacer el esfuerzo para traer al futbolista. Y al final el Cartagena sale con una mejora de la propuesta inicial que nos sorprende a todos y que al final hace que el futbolista, por un tema económico, decida marchar, decida irse allí.
De fet, ara deies tu que el Cartagena us va sorprendre amb la seva proposta. Ha sorprès a tothom, jo crec, no? L'equip departamental, perquè al final una de les tòniques d'aquest mercat és que no s'ha mogut gaire, que és cert que molts equips han fitxat a última hora, però no segurament tot el que volien fer, i en canvi crec que el que s'ha sortit directament d'aquesta normalitat ha estat el Cartagena, ja no només amb tot el que ha incorporat, sinó també amb tot el que ha rescindit o amb les sessions que ha trencat, que tothom es pregunta, que cadascú a casa seva sabrà el que té, no? Però és increïble amb un control financer tan estricte com és el de la Lliga de Futbol Professional, com carai el Cartagena ha pogut fer tants moviments en aquesta finestra. No sé si tu t'ho expliques.
Bueno, al final, lógicamente, sí que te paras a pensar, sobretot perquè al final, siendo el último día de mercado, con la cantidad de operaciones que ellos habían hecho y con la cantidad de salidas que ellos habían tenido, al final el control financiero de la Liga no falla, están ahí los números. Yo al final solo conozco los míos, no conozco los de los demás, pero al final sí que sorprende, porque son situaciones en las que las rescisiones cuentan, las entradas cuentan, todo cuenta prácticamente. Entonces al final son cosas que yo no tengo explicación. Y me sorprendió en la magnitud que cogió la operación a nivel económico y que, como te digo, y yo creo que lo he dicho desde que estoy aquí, nosotros queremos jugadores que no vengan por una cuestión de dinero. Nosotros queremos jugadores que vengan porque realmente, como por ejemplo Eugeni, yo hablé con él y estaba viendo nuestro partido. Nos conocía Álvaro Vázquez, se vio toda la media vuelta nuestra y íbamos hablando, íbamos comentando, y cuando se fue acercando todo eso, él sabía exactamente cómo jugábamos, qué queríamos y lo que él quería sobre todo aportar al equipo. Entonces al final, cuando entras en cuestiones puramente económicas y que lo que encima, haciendo nosotros un esfuerzo muy muy grande, no se valora, al final decidimos que no era una situación que a nosotros nos convendría, ni para el club, ni para el equipo, ni en lo deportivo, ni en ningún caso.
Vaja, que no es va voler entrar en una subhasta i per tant es va entrar en una segona opció, entenc, en un pla B per entendre'ns, que és el d'Eugeni Valderrama, que no és un perfil idèntic al de Ramon Aziz, però amb el qual també es va negociar en el tram final del partit, que això també et preguntaré després com és això d'un deadline day, un últim dia de mercat, amb futbol a sobre aquí a l'estadi. Però l'operació d'Eugeni, al final, per què no es concreta?
A ver, sí que es verdad que ninguna de las tres operaciones, por ejemplo, que estamos comentando ahora, o en específico en el tema del centro del campo,
Nosotros no marcamos una A, una B, una C, porque en este sentido son operaciones que te dan un salto de calidad de manera diferente, lógicamente, porque son perfiles totalmente diferentes. Pero al final, con el tema de Eugeni, fue una situación en la que nosotros la sensación que teníamos es la que al final ha sido. Al final, Eugeni es un futbolista que le ha costado mucho llegar a Primera División, que él cree que tiene nivel y capacidad para poder jugar en el Huesca. A partir de ahí, cada uno es libre de decidir, y yo lo entiendo perfectamente, porque al final, si le ha costado tanto, y yo lo conozco desde que estaba en el Badalona, y le ha costado tanto llegar a Primera División, es totalmente comprensible. Lógicamente, nuestra parte es la de intentar incorporarlo, porque nos hubiese dado otro perfil, una herramienta más al cuerpo técnico y un salto de calidad en una de las posiciones donde queríamos encontrar algo diferente, por decirlo así.
Ara vaig amb Cifu, amb el tercer nom que deies abans, però en el moment en el que sabem que Aziz no vindrà perquè marxa a Cartagena, que Eugeni no es mourà d'Osca, hi ha algun moment en el que es plantegi la direcció esportiva, José Manzanera, el Sabadell en general, de dir anem a per un altre dels que hem estat mirant, encara que no fossin les operacions que teníem més calentes, per entendre'ns, o directament fre de mà perquè no hi havia res realment interessant per dir a última hora acabo lligant això?
Como te digo, al final son situaciones totalmente paralelas que se fueron llevando a cabo y hablando y teniendo conversaciones con ellos. El tema de Cifu, la verdad es que si el Elche hubiese firmado en los últimos dos días o en los últimos tres días, a lo mejor se hubiese precipitado todo mucho más, porque al final el futbolista quería jugar y si no tiene ahí una competencia sana con otro y tiene tres o dos por delante, al final no tiene ningún tipo de sentido. Nosotros cuando recibimos el no de Eugeni, justamente fue un poquito después de acabar el partido, nos sentamos con el cuerpo técnico, lo comentamos con Bruno, director general, lo comentamos con el presi, y lo que teníamos muy muy claro es que no queríamos incorporar por incorporar. Entonces al final fue una situación en la que no nos va a dar ese salto de calidad, no nos va a dar esa herramienta más que nos puede venir bien de aquí al final de temporada. Yo te lo digo con la sinceridad, o sea, al final los que nos han traído, la mayoría son los que están. Los que han venido están aportando muchísimo y cada vez nos están dando mucho más. Y estoy muy contento con lo que tenemos en la plantilla y estoy seguro que van a dar más pasos hacia adelante y que van a subir mucho más el nivel de lo que están dando, porque al final cada partido y cada día están evolucionando mucho más.
Quin moment, no, per això, de no sé si dir-li buidor, però al final ahir estàvem en antena nosaltres en el postpartit i dèiem, ostres, ens hem quedat una mica destrempats, no?, entre el 0-0 i que a sobre després a l'última hora no s'aconsegueix un últim fitxatge, dona una sensació així una mica agradolça. A les xarxes socials hi havia també una certa frustració de dir no hem pogut reforçar-nos i se'ns han escapat dos punts contra el Logroñés. En aquell moment en el que us reuniu totes les parts i arribeu a la conclusió que és millor no fitxar, al final és una decisió madura, no?, de dir, doncs, si no millora el que tenim, doncs no ho fem, però també t'ha de deixar la sensació de dir, ostres, tota la feina que portem fent des de fa setmanes, no diré per res, però sí que no ha fructificat.
Bueno, al final, como te digo, nosotros teníamos muy muy claro lo que queríamos. Al final ha sido un mercado que se ha movido poco, que se ha movido más de lo que pensaba en cuanto a jugadores que ya estaban libres o que estaban en una inactividad. Entonces, al final, eso lo que te hace directamente es que esas opciones a lo mejor que te pueden estar ofreciendo o que te han ido ofreciendo durante el camino, nosotros lo que teníamos muy claro es el nivel de exigencia, el perfil del futbolista que queríamos en cuanto a lo que queríamos reforzar y luego que el que viniese a sumar directamente, porque no estamos en una situación en la que tengamos un tiempo de adaptación, tengamos un periodo de hacer una pretemporada. Entonces, al final, si ya todo eso se mueve antes, tú apuras a las opciones que te dan ese salto de calidad o que te dan ese perfil diferente que no tenemos, al final son situaciones en las que a última hora aparecieron opciones que coincidían con la posición que quería reforzar, pero, como te digo, nosotros lo que buscábamos era algo que realmente nos diese, algo que realmente nos aportase, algo que realmente viniese para ser diferencial. Tuvimos la mala fortuna de la lesión de Aleix. Por tiempos podíamos haber entrado en opciones para reforzar la línea defensiva a nivel de centrales, que en el momento en el que sea esa lesión no lo podemos hacer. La lesión se comunicó ayer y ya nos dio la sensación el día de antes, porque fue en el entrenamiento prepartido donde él sufre esa lesión y donde ya empezamos con las pruebas, pero que hay que esperar para hacer una resonancia. Movimos cielo y tierra con diferentes opciones y no encontramos lo mismo, no encontramos ninguna que realmente viésemos que nos podía mejorar en ese sentido. Y máxima confianza en lo que tenemos. Cada día estamos mejor. Los chicos están trabajando al 100%. Y de lo que tengo muy, muy claro es de eso, de que viniese alguien para enturbiar o para generar situaciones no teniendo claro que realmente nos fuese a dar, no merecía la pena.
Avui m'estàs tirant noms que tenia previstos de llançar-te, però me'ls estàs avançant, eh? Aleix Coc. De fet, et volia fer un pack Aleix Coc i Néstor Querol, perquè en aquest procés d'observar jugadors, negociar, intentar incorporar, etc., en aquesta finestra hivernal de fitxatges, es lesiona de gravetat per 3-4 mesos Néstor Querol. Ahir coneixíem, com dius, la lesió de Aleix Coc per un parell de mesos o 3. Això canvia els plans en algun moment? Si José Manzanera diu, si se'm lesiona Néstor i se'm lesiona a última hora més a l'eix, calla que potser no hem de reforçar el mig del camp, sinó que he de canviar tots els plans que tenia en ment. Hi ha un moment de la pel·lícula en el que dius, hem de canviar la posició que hem de reforçar?
Bueno, con la lesión de Néstor, lo que teníamos muy muy claro es que, dada la duración que tenía, nosotros confiamos mucho en Néstor, y Néstor es un jugador que se cuida muchísimo, o sea que no iba a ser una situación en la que, si no habían pequeños problemas que no podamos controlar, que no pudiese volver a competir. Y ahí donde teníamos esa doble dualidad, por decirlo así, que ya la comentamos en verano, es que al final Víctor es un futbolista que te puede jugar de extremo y te puede jugar de carril. Como estábamos ahí en la situación con el tema de Cifu o con alguna posición o con algún perfil más para intentar darle otra herramienta al míster, porque Óscar al final te puede jugar de lateral y te puede jugar de central en una línea de tres. Víctor te puede jugar de extremo y te puede jugar incluso hasta como jugó en Tenerife, que jugó como un segundo punta en un 4-4-2. Pues al final es una situación en la que dices, Néstor, no vamos a poder contar con él un tiempo. Tenemos situaciones que ya de por sí queríamos meter ahí un carril, a lo mejor de manera más específica. Vamos a intentar incorporar ese perfil para tener otra herramienta más y que encima sea de un nivel muy alto, para tener la posibilidad de reubicar en la posición de Néstor la doble función que puede tener Víctor, o incluso también nosotros tenemos al final a Aarón, a Eber, Edgar, Álvaro, Stoikov, tenemos mucha gente ahí. Entonces al final es una situación en la que nos lo planteamos, pero nos lo planteamos sabiendo que tenemos ya recursos en el equipo que, cubriendo a lo mejor algo más específico, como teníamos claro, también cubríamos la otra parte.
Un altre nom, Antonio Romero, que el propi entrenador, Antonio Hidalgo, ja havia comentat més d'una vegada en roda de premsa que a ell li agrada ser franc amb el futbolista perquè ell també ho havia viscut des de l'altra banda fa relativament poc. Ja ho hem comentat més d'una vegada, que ell coneixia quin era el panorama, quina era la situació i quina era la decisió, si és que al final el mercat precisament s'animava i acabaven venint més d'un jugador, perquè recordem que el Sabadell encara té una llicència lliure, però en el cas que es necessités una segona, doncs havia d'alliberar aquesta fitxa. Com ha quedat el panorama? Com ha quedat la situació d'un Antonio Romero, que ahir, per cert, no va entrar a la convocatòria i que entenc que a tots els efectes continua sent un jugador més de la plantilla?
Sí, 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 como ya vine diciendo el míster y como yo también dije anteriormente, con Antonio estamos encantados a nivel personal, suma mucho en el grupo, tuvo la mala fortuna de tener esa lesión el año pasado que nos provocó el tema de tener que reforzarnos y al final él suma siempre, él siempre suma, ha tenido sus minutos, los minutos que ha tenido ha estado bien. Al final, lógicamente, él sabía desde hace tiempo que en el caso de incorporar dos futbolistas lo que íbamos a necesitar era su ficha, él estaba preparado para todo ello, él intentó ver un escenario donde fuese más ventajoso para él y al final fue una situación de decir, no se ha dado lo nuestro, no se ha dado lo tuyo, estamos contentos contigo, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir compitiendo. El tema de no entrar en convocatorias es porque en el entrenamiento el miércoles de la semana pasada tuvo unas pequeñas molestias que no tienen que ir a más, pero al final lo que le hizo es un poco eso de tener que parar un poco porque tuvo molestias en el isquio.
I et pregunto pel que dèiem abans, per tot això coincidint a sobre amb un partit dilluns, no? Que ja de per si el Sabadell s'està acostumant a jugar en dilluns, però és que clar, si a sobre és el dilluns que es tanca el mercat a les 9 de la nit, el partit acaba a les 11 i el termini és a la mitjanit, a les 12, per Antonio Romero, pel jugador que havia d'aterrar, tot i que en el seu cas segurament estaria negociant amb més equips que no estaven jugant en aquell moment, però sobretot, com li preguntàvem ahir en roda de premsa, pel cos tècnic i per la direcció esportiva, no vull ni imaginar el que va ser el teu telèfon, el que va ser la zona interior, els budells d'aquest estadi on estem ara mateix, a la nova Creu Alta, ahir, faltant una hora pel tancament del mercat, o hora i escaig, perquè al final, clar, no pots centrar-te en el teu cas pel que passa a la gespa, perquè estàs negociant, però a la vegada tens aquell nerviosisme de veure que el teu equip sí que està jugant, està competint. Tu com ho vas gestionar tot això? Com ho vas portar? Crec que és la primera vegada que et l'havia passat això, no? D'haver d'estar en un últim dia pendent de dues històries tan diferents.
Sí, sí, sí. Al final, quan lo vimos en el calendari, quan vimos todo, la verdad es que fue como, hostia, a ver cómo gestionamos esto. Al final nosotros, sobre todo el último mercado en verano, el míster y yo prácticamente estuvimos hablando todo el día. Lo que tenía muy claro es que al final lo más importante era el partido. Dentro de eso ya teníamos hablado desde principio de primera hora de la mañana, desde las 8 de la mañana ya llamé al míster y ya estuvimos hablando de las prioridades, necesidades, oportunidades que podían salir. Marcamos un poco y trazamos un poco la estrategia. Y dentro de eso sí que es verdad que intentamos no hablar, nos tocó hablar al final, pero fue una situación en la que yo estuve viendo el partido con el teléfono, con Bruno muy muy cerca, justo estábamos en la negociación con Ramón, hubieron un par de conversaciones entre Bruno y yo también me tocó salirme en alguna situación, pero la verdad es que estuve intentando estar muy centrado en el partido. Y a partir de ahí sí que es verdad que en el minuto 78 o 79 me tocó irme a hablar y casi celebro, lloré por no marcar la ocasión que tuvimos Juan, que nos hizo un paradón increíble Dani. Al final también es una situación en la que hay que intentar estar en todo, pero intentando también abarcarlo de la mejor forma. Abarcarlo de la mejor forma, yo creo que lo hicimos muy muy bien, todas las partes, tanto Albert como Dani el financiero, como Bruno, como el presi también, todos. Y al final pues es lo que tú has dicho, te quedas un poco con el sabor ese de decir, teníamos situaciones que podían ser muy interesantes para el club, pero no han podido ser. Pero lo importante al final es un poco lo que te digo, nuestro nivel de exigencia es muy alto en el día a día, con la plantilla, con todos nosotros, y si no venía algo para realmente sumar, no merecía la pena.
T'esperaves que anés tot tan tard per això? Perquè ha sorprès haver d'arribar fins a gairebé última hora del mercat de fitxatges una altra vegada. Això és pel Covid? Això és perquè des de totes les direccions esportives s'acaba apurant molt per intentar treure el millor rendiment d'una operació? Per què succeeix? Això és una pregunta que tothom es fa, no? Al final, per què el Sabadell, en el cas dels arlequinats, però els aficionats d'altres equips sobre el seu club, per què s'apura tant? Per què s'arriba fins a l'últim dia de mercat amb, entre cometes, la feina per fer?
Bueno, yo creo que al final estamos ante un mercado muy, muy complicado por lo que hablamos de la situación del COVID y de la situación económica. Al final la Liga nos comunica en el mes de diciembre aproximadamente que los ingresos que pensábamos tener de taquillas, de abonos y demás se ven reducidos, porque al final, como han dicho, en principio no tiene pinta de que vaya a entrar público a los estadios. Y al final es una situación en la que cuando hablas y preguntas a clubes de categoría superior o entre nosotros mismos, va a ser como prácticamente un cambio de cromos. O sea, ya no va a valer el tema de, vale, yo te quiero ceder a este chico, te lo cedo y asumo y te ayudo porque el chico quiere ir o porque creo que es el mejor escenario posible, te lo cedo a ti. No, ahora las conversaciones serán, si tú no me cubres a mí todo el salario del futbolista, yo no puedo firmar y entonces no me sale rentable sacar al futbolista. Entonces al final es una situación en la que ya de por sí te cambia el panorama. Si a eso encima le sumas la incertidumbre del COVID, de que estás en un contexto, que estás a gusto, que estás bien, que encima tú personalmente crees que puedes tener la oportunidad de, en una categoría superior como puede ser primera, de competir en esa categoría, de estar en esa categoría, todo lo hace aún mucho más complicado. Yo creo que eso al final ha sido un panorama que ha sido común prácticamente en todas las ligas, en el mercado en general, y luego lógicamente hay situaciones más personales. O sea, pues hay gente que no ha querido salir por que es de allí, hay gente que no ha querido salir por su familia, hay gente que no ha querido salir porque cree que tiene la oportunidad de competir, pero sobre todo al final cuando preguntabas por ciertos perfiles de jugadores, la respuesta o la situación era de si yo no consigo un beneficio económico suficiente para poder firmar un recambio, este futbolista no sale. Entonces, al final es una situación que te cambia prácticamente todo en ese sentido.
Y acabo preguntando para el futuro. Evidentemente, ahir es negocia perquè encara queda per arribar al límit salarial, per tant, encara hi ha recursos si calgués per fer una última incorporació. Ho dic en singular perquè queda una llicència de la primera plantilla. L'únic és que hauria de ser un jugador agent lliure, que no tingui cap vincle, que no tingui cap contracte amb cap altre club. El mercat, en aquest sentit, com està? No sé si has arribat a mirar-lo en les poques hores que han passat des que es va tancar a les 12 de la nit la finestra de fitxatges, però hi ha alguna cosa interessant per poder incorporar de jugadors que no tinguin ara mateix cap lligam amb cap club?
Pues la verdad es que sí que hemos empezado ya a darle un poco una vuelta. Al final te quedas eso dándole un par de vueltas. Ya hemos recibido un par de ofrecimientos incluso ayer por la noche, ya de por sí.
Un cop ja passa la mitjanit, o sigui, a les 12:10, ja t'ofereixen un jugador que s'ha quedat lliure?
O incluso antes, porque al final te van con la tranquilidad de decirte, no hace falta correr, está libre. Puedes mirarlo, puedes verlo, puedes tenerlo en cuenta y a partir de ahí ya vamos viendo, no tenemos la hora límite. Entonces al final sí que es verdad que hay ofrecimientos, sí que es verdad que se están valorando situaciones, pero también ha sido un mercado que, como te digo, esos jugadores que estaban libres de antes del inicio del mercado ya se han ido colocando, porque al final era un mercado también en el que si el club que pertenece el futbolista no me cede al futbolista porque no puede asumirlo, en esa cesión, por decirlo así, yo me voy a ir a jugadores libres que tengan la necesidad de reivindicarse y que tengan la necesidad de volverse a reenganchar. Entonces, al final son situaciones en las que, a diferencia de otros años, el abanico de opciones que podían haber en ese mercado de jugadores libres solía ser más amplio. Ahora es mucho más reducido porque ya los equipos han avanzado en ese trabajo. Por ejemplo, uno de los últimos fichajes fue Javier Espinosa, que viene de estar 6 meses sin competir desde verano, por decirlo así, que ha firmado en Fuenlabrada. Eso ya te da un indicativo de decir, hostia, es que al final son situaciones que ya se han adelantado por los tiempos y por el perfil de mercado que estaba siendo. Pero lógicamente estamos un poco con el ojo puesto en eso, pero como te digo, con la misma exigencia que tenemos. Al final estamos en un momento en el que llevamos 7 partidos sin perder, las sensaciones del equipo están siendo buenas y que la sensación que me transmite a mí el equipo en el día a día y que estamos viendo todos es que al final hay un ambiente muy bueno para seguir trabajando y para seguir evolucionando y que lo que tenga tiene que venir para sumar, que el club hizo en este final de mercado o en este mercado, porque como te digo y como hemos estado hablando, no nos gusta apurar, un esfuerzo por ciertos jugadores y por intentar mejorar lo que ya tenemos, que ya de por sí es bueno. Pero lo que queremos es algo que cuando venga realmente nos vaya a sumar o sea una herramienta diferente a lo que tenemos. Y ya de por sí eso es complicado porque estamos contentos con lo que tenemos.
Sé que es parlar per parlar, però a 2 de febrer, si haguessis de respondre sí o no a creus que el Sabadell acabarà omplint aquesta última fitxa, què diries?
Es una pregunta que me falta información, pero como te digo, yo sería más partidario de que no, porque el nivel de exigencia es tan alto que como ya han firmado jugadores que en teoría iban a estar libres en otros clubes porque se ha anticipado todo mucho, con nuestro nivel de exigencia y con la confianza que le tengo a la plantilla, yo creo que no.
I l'última, pensant ja de cara a l'aficionat que ahir, per exemple, marxés a dormir amb la sensació de, buf, el que dèiem abans, no? 0-0 contra el Logroñés, ens quedem aquesta setmana a la zona de descens i no hem fitxat el reforç que necessitàvem i a sobre se'ns ha lesionat l'Aleix Coc. Quin missatge envia el director esportiu Arlequinat a aquest aficionat de fins i tot d'esperança, d'optimisme de cara al que resta de temporada, aquests últims 19 partits de Lliga?
Que somos los que somos, estamos los que estamos, que el barco, el coche, el viaje está en marcha, que queremos que estén los máximos posibles y que es una pena que no estén aquí con nosotros en el campo porque nos darían ese plus que muchas veces a lo mejor nos hace falta, que estén tranquilos que vamos a trabajar y que vamos a dar el 100% para cumplir el objetivo, que todos somos muy conscientes de lo que nos jugamos y que tengan confianza, yo viví la salvación de Olot, viví el ascenso y la confianza que Antonio Hidalgo, que Esteve Calzada, que Bruno Valle, que todos tenemos en lo que tenemos es muy, muy alta. Y lo que tenemos que hacer es dar soluciones y no buscar problemas. Entonces, al final es una situación en la que desde las 7:30 de la mañana, desde las 6:30 de la mañana que viene Bransu, que abre la primera puerta, el club está funcionando, el club está trabajando, y que tengan muy, muy claro que nos vamos a dejar todo para cumplir y para conseguir el objetivo. Y que las decisiones que tomamos las tomamos por el bien del Centre Sport Sabadell. Y al final es una situación en la que vamos a sufrir. Una de las frases que me dijeron aquí cuando llegué, son patidors. Si es del Sabadell, es un patidor.
No te esperabas que fuera tanto por eso.
No, pero al final es lo que te digo. Somos conscientes de dónde estamos, somos conscientes de la dificultad y hay que confiar, hay que apoyar. Ayer, lógicamente, todos queríamos ganar. Ayer, lógicamente, todos queríamos ver cómo el equipo que apoyamos y el equipo que estamos en el día a día con él consigue algo que realmente fuese ilusionante. Pero para mí lo más ilusionante, y lo digo siempre, no va a venir nadie y nos va a salvar, los que estamos, la piña, el equipo que somos los que vamos a sacar esto adelante, y el que piense lo contrario se está equivocando. Así que lo que pido es eso: confianza, ánimo, creer, y a partir de ahí a pelear, porque como digo, igual que ayer queríamos ganar en Almería, por mucho que fue un empate, queríamos ganar, y queríamos ganar sí o sí. Entonces, al final, cada partido lo afrontamos para ganar, sea quien sea y contra quien sea. Entonces, al final, es una situación de creer, de confiar y de trabajar, de los mínimos detalles, como comentamos siempre.
Doncs, José Manzanera, director esportiu del Centre d'Esports. A vegades les operacions s'acaben arribant a bon port, acaben fructificant, d'altres no, però la feina al final és la mateixa. Gràcies i sort i encerts, que serà segurament la fortuna de tots els arlequinats, i al final l'objectiu és compartit per tots.
Así es. Muchas gracias, Adri.
Hotel Suís.
Comença el partit. Ataca el Sabadell en aquesta primera meitat. Vol treure la central Lleidatà buscant segon pal. La volea forçada de Gurceta fora. Arriba el Logroñés fins a la línia fons. La centrada. Passada enrere. De primera l'Angalta Bogus. No ha trobat porteria. La passada és bona, no hi ha fora joc. Se'n va sol Álvaro Vázquez. L'acompanya per l'esquerra Stoikov. La passada per Stoikov. No m'ho crec! El que acaba de fallar Stoikov. La passada de l'amor que li ha fet Álvaro Vázquez a porta buida per dir-li té, col·loca-la tu. L'ha volgut ajustar tant que amb el porter superat l'ha enviat directament fora. Claríssima la que ha tingut el Sabadell. Serveix el cantonada molt tancada. La pilota rematada! L'ha posat Grego. S'ha passejat llepant el pal de la porteria de Dani Jiménez. Porteria favorable al Logroñés. S'acaba la primera meitat. S'acaben aquests primers 45. Ara el xut molt llunyà! Salva Macai! Quina gardela d'Andy des de 35 metres. Aquella, la pilota, que no sé si anava dins, però diria sí. Ha posat la mà a Macai. Cantonada favorable al Logroñés.
Que bé, Gorka Guruceta, perdona. Ara m'ho expliques, una altra ruleta sobre ell mateix, buscant boniquet per Guruceta. Línia a fons, fa la centrada! Quina llàstima.
L'havia fabricat el petit Rei Lleó, tot a ell. I la passada filtradeta de Boniquet fins a la línia de fons treu córner al Sabadell. Prova el Logroñés des de la frontal, amenaça amb el xut. Arriba Unai Medina dins l'àrea, la posa enrere, a punt de penal. A veure el xut de Paulino! Macai destorbat, fora de joc. Uf, encara sort. Desplaça en llarg Òscar Rubio a l'esquena perquè arribi un altre cop el Búfal. Fa la centrada enrere, la centrada, la rematada de Juan Hernández, la treu amb el peu Dani Jiménez. L'ha tingut el Sabadell. El xut al pal. L'ha tingut Nano Mesa. Control amb la panxa i el pit, tal com cau la volea l'Angalta al pal de la porteria del Sabadell. La tornen a centrar, la rematada! Llepant el pal, fora de joc. Víctor García treu la centrada, Víctor García al punt de penal, no l'allunya ningú, Gorka! La volea fora. Doncs l'ha tingut Guruceta l'última, la volea tal com li queia.
Assenyala l'àrbitre que s'ha acabat el partit.
Hotel Suís.
Vint minuts i les 3 de la tarda, perquè a tot això, al marge del mercat de fitxatges, ahir el Sabadell va jugar i va empatar contra la Unió Deportiva Logroñés, com escoltàveu ara, sense gol. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Quines últimes hores, eh?
Sí, 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 la veritat és que... Bé, va ser un dia intens. Ja ho presumíem i ho apuntàvem a l'hotel que podia ser així. I tot i que el fruit final no va ser positiu ni en un sentit ni en un altre... Van ser hores intenses, hores de ràdio, que deia aquella a l'hora de fer les seves promos de programa.
Del mercat gairebé ho hem comentat tot amb, sí. amb el protagonista, amb José Manzanera. Si et sembla, comentem també, ni que sigui allò, quatre pinzellades ràpides del que va ser un nou empat, el cinquè consecutiu.
Sí, cinquè consecutiu, com dius, davant aquest Logroñés i tots els arguments que havíem apuntat a la prèvia, ara cal recuperar-los, ni que sigui per fer el resum, no? Oportunitat desaprofitada per partida doble, Adri. La primera, per haver sortit d'aquesta zona de descens, torna a caure en zona de descens el Sabadell, ara que ja s'han disputat pràcticament, només a l'espera d'un partit, pràcticament les 23 jornades al complet, i oportunitat desaprofitada també per, com dèiem, involucrar a un rival que, home, no és que hagi marxat ni molt menys, però que sí que podia haver quedat una miqueta més apurat en aquesta zona baixa. Tot això sumat a que el Sabadell a casa continua tenint seriosos problemes. Al final es continua resistint aquesta tercera victòria i tu mires els números del conjunt arlequinat com a local. Ahir en parlava en roda de premsa el míster, precisament feia referència a aquesta dualitat, no?, de l'equip a casa i fora. I clar, al final és que són molt pocs punts, només dues victòries a Leganés i Les Palmes, i amb l'equip en aquesta sensació de no acabar-se de trobar còmode quan juga al Temple.
Ahir, a més, clarament de més a menys.
Sí, molt clarament, molt clarament. Va ser un partit on la primera part va ser prou bona del Sabadell, va aconseguir anul·lar el plantejament sorprenent fins i tot de la Unió Deportiva Logroñés, va saber com fer-li mal al conjunt de la Rioja, recuperacions ràpides, molta presència al voltant de l'àrea del Logroñés, fruit d'una d'aquestes recuperacions, per exemple, aquesta ocasió que hem tornat a sentir ara, que és claríssima, és cert que li fa un estrany la pilota en l'últim bot a Stoichkov, però malgrat això, tot i això, és una ocasió claríssima de gol.
Sí, colpeja en comptes amb l'interior, amb el taló, al final.
Costa d'entendre que al final no entrés, però bé, no va entrar i, com diem, l'equip no ho va aprofitar, i no va aprofitar una cosa que és fonamental i que sentim ara Antonio Hidalgo comentar-la. En aquesta categoria i amb aquesta igualtat, Adri, és clau avançar-te i aprofitar les ocasions per avançar-te en el marcador.
En sensació de que fas moltes coses per posar-te per davant, per arribar a situacions de que la segona divisió posar-te per davant et dona molt, perquè el rival ha de canviar situacions, i a partir d'aquí, en una situació també hem tingut una molt clara amb el Juan, però bueno, no tanques el partit, no el tanques, no et posa per davant, i després pues, ells tenen jugadors també de qualitat, com el Nano Mesa, que acaba d'arribar, i te la fica al pal.
Va anar d'un pèl, la veritat, en aquesta ocasió de Nano Mesa, però és veritat que el Sabadell va tenir l'oportunitat clamorosa per avançar-se a la primera meitat. Entre unes coses i unes altres, ara un puntet per sota de la permanència.
Sí, a un punt d'aquesta salvació que marca el Real Zaragoza, 23 punts als aragonesos, 22 al Centre d'Esports Sabadell, si tirem cap avall, doncs 22 també al Castellón per buscar-la una miqueta de proximitat. I abans de viatjar a un camp complicat també, la història recent diu, bé, la història d'aquest estadi, perquè abans es jugava a l'Insular, ara es juga a l'estadi de Gran Canària, diu que el Sabadell no se li dona massa bé, però caldrà confiar que també giri aquesta part de la història. Cal mirar endavant, i dintre de buscar-li l'optimisme, Antonio Hidalgo s'agafa, s'aferra al que ja venim dient des de fa setmanes, aquesta sensació de millora que mica en mica està demostrant l'equip.
Un punt més, sabem que estem en una situació difícil i que costarà molt sortir, no? Però jo crec que amb aquesta sensació que dona ara l'equip és molt més sòlid que abans, ara venen equips i plantegen coses molt, molt diferents que plantejaven a la primera volta, i hem de saber que hem de seguir treballant, de polir detalls i de guanyar, és del que es tracta.
Doncs remarcant una miqueta el dèficit de victòries, però de l'altra banda la consistència tàctica, sobretot al darrere de l'equip d'Antonio Hidalgo, un conjunt que des d'abans d'ahir perd per lesió durant un parell de mesos ben bons. Aleix Coc, amb una lesió als isquios, per contra la bona notícia, avui que hem pogut fins i tot trobar-nos amb Xavi Boniquet, que el veiem caminar amb total normalitat i va ser un ensurt només.
Sí, aquesta pujada, no, que es diu, se li van pujar els quàdriceps de les dues cames. Ja vam dir que la imatge era realment preocupant en el moment que no saps el que està passant, perquè el jugador del Sabadell, que semblava tenir això, un problema muscular, en el moment que s'ha ajudat per Paulino a reincorporar-se, automàticament ell nota un altre cop que no. Se li tornen a pujar els quàdriceps.
Avui ens explicava l'anècdota que l'àrbitre li deia però salga por su propio pie, i ell li deia però que és que no puedo.
Sí, sí, o sigui, la imatge, clar, el que va acabar de preocupar en aquell moment és això, no? Veure com el jugador s'aixeca i en lloc d'anar una mica coix, no, automàticament es torna a quedar garratibat i cau, es deixa caure un altre cop fins que no arriben les assistències. Però bé, com diem, fruit d'aquest desgast, fruit d'aquesta tensió, només hem de parlar d'aquest ensurt muscular. Per sort, no passa d'aquí. Si tot va normal, Adri, el de Terrassa no ha de tenir cap problema per formar part de l'expedició, que en aquesta ocasió, per cert, farà doble nit. El Sabadell marxa dissabte fins a Gran Canària i no tornarà fins dilluns. Pel mig, aquest partit, 24a jornada, Estadi Gran Canària, diumenge, 9:15, hora de Sabadell, per tant, una hora abans a Canàries, i des de les 8 ens posem en marxa els del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Publicitat i més teca.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dotze minuts per les 3 de la tarda d'aquest segon dia del mes de febrer. Dani López s'ha estrenat a la banqueta del juvenil A del Mercantil amb un empat a 1 a casa contra l'Espanyol B. Van ser els graciencs els que es van avançar en el marcador tot just començar la segona meitat amb un gol d'Àlex Berlanga, però el segon juvenil Pericú va posar la igualada uns minuts després aprofitant una errada en sortida de pilota dels mercantilistes. Han estat uns dies complicats al municipal de Raona Marinals després de la destitució de Juanjo Beltrán com a tècnic de l'equip de la Lliga Nacional Juvenil. Enmig d'una dinàmica negativa de resultats, Dani López, el fins fa pocs dies entrenador del juvenil B, va ser l'escollit per substituir Beltrán i la seva aventura ha començat amb el que comentàvem, amb aquest empat. L'objectiu del nou inquilí a la banqueta gracienca serà el de salvar un mercantil que ara mateix és vuitè del seu subgrup. Amb el nou tècnic blaugrana va poder conversar el Sergi Parc després d'aquest 1-1 contra l'Espanyol B.
Dani López, nou entrenador del juvenil A del Mercantil, com estem? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Amb la veu una mica fotuda, em deies, perquè la teva estrena ha estat amb emocions fortes, podríem dir, amb aquest empat a un contra el juvenil B de l'Espanyol. Primeres sensacions com a tècnic del juvenil A del Mercantil, com ha estat?
Doncs molt bé, la veritat és que les sensacions han estat molt bones. L'equip, el que li han demanat és que sigui un equip intens, un equip que es deixi la pell i volia 11 gladiadors al camp. I la veritat és que no els hi podem retreure res, han estat perfectes en aquest sentit.
Satisfet? I, evidentment segur que volies guanyar, i més després de posar-vos per davant en el marcador a la segona meitat. Al final un punt contra un Espanyol B, que ja sabem que és un bon equip, que és veritat que tampoc està brillant com en altres temporades, però al final estem parlant de tot una entitat, de tot un club com l'Espanyol. Això, satisfet amb aquest empat?
A veure, sí, satisfet en el sentit de que, bueno, era el primer partit i hem tret un punt contra un rival que jo crec que la classificació és molt, molt enganyosa, al final és l'Espanyol, i al final han canviat de míster també fa un parell de setmanes, és un equip que s'ha adaptat perfectament al nostre camp, ha vingut a jugar directe, a forçar corners, a dominar caigudes, és a dir, no ha vingut aquí a perdre el temps. i en aquest sentit donem el punt per positiu en el sentit que l'equip ha competit. Ara bé, cert és que hem començat guanyant, que teníem el partit molt a favor i per una errada en una sortida de pilota en un córner, en comptes de fer un bon despeje, doncs ens ha escapat aquests tres punts que crec que mereixíem.
Durant la segona meitat, de fet, ells sí que hi ha hagut un moment que s'han tancat una mica al darrere, que han tingut bones ocasions, però també és cert que el Mercantil ha pogut sumar els tres punts perfectament perquè ha tingut bones ocasions en el tram final del partit.
Sí, hi ha hagut un tram que, bueno, que els nostres jugadors havien fet molt esforç a la primera part, sobretot a nivell físic, i fins que no hem acabat d'introduir els canvis, és cert que a l'Espanyol hi ha hagut un moment, 10 minutets, 15 minutets, que s'ha tancat una miqueta. Però, malgrat tot, penso que tampoc ha gaudit de grans ocasions. I nosaltres, al final, amb els canvis, hem tornat a recuperar forces i crec que hem generat dos o tres clares que, mira, que podríem haver sigut algo de la victòria. Però, bueno, ha estat així, donem el punt per positiu. Jo penso que en aquesta categoria i amb la igualtat que hi ha, tot el que suma és positiu. I d'això es tracta, de seguir partit a partit sumant.
I aquesta nova etapa teva que comença amb aquest punt, el repte que tens, déu-n'hi-do, eh? Perquè si bé és veritat que amb aquest sistema de competició establert a Lliga Nacional, al final pots encadenar tres bons resultats i per què no pots estar lluitant per les cinc primeres posicions en aquesta primera fase? Però home, ara mateix el que ens diu la realitat, la classificació real, és que el Mercantil està allò, en una situació una mica compromesa perquè estaria lluitant ara mateix frec a frec amb molts equips per no baixar.
Sí, a veure, hem de ser realistes. O sigui, tots tenim la il·lusió de dir, ostres, lluitar per estar entre els cinc primers i posar-nos en el grup d'ascens, però hem de ser realistes, la situació en la que és, tenim els punts que tenim, i no és que sigui un marge de punts molt gran, però sis punts en nacional són molts punts. No estem parlant de Lliga Preferent o de Primera Divisió, sis punts són molts partits, i ja ens queden a 18 en joc, o sigui, hem de ser realistes. Però ja sigui per posar-nos en els cinc primers o per anar sumant, jo crec que si no aconseguim aquest repte d'estar entre els cinc primers i hem d'estar lluitant per la permanència, doncs poder passar a la segona fase amb el major nombre de punts possibles.
L'altre dia entrevistàvem el Carlos López, el director esportiu, i ens deia que un cop el Juanjo Beltrán va posar el seu càrrec a disposició, ells no van dubtar-ho, que tenien claríssim que si havien de rellevar el Juanjo, que tu series l'escollit per dirigir el juvenil. Imagino que això, satisfet per aquesta elecció i per aquesta confiança, però home, també amb aquesta responsabilitat, no? De dir, ostres, ara he de tornar aquesta confiança, doncs intentar plasmar-ho amb bon joc i resultats.
Sí, està clar, jo agraeixo molt l'aposta, però clar, quan agafa un equip d'aquest nivell, ho prefereix sempre agafar a l'inici de temporada, per tenir temps per treballar, i també ningú vol que en aquest cas el Juanjo hagi de deixar l'equip a mitges. O sigui, això m'ha passat també a mi en altres ocasions i, bueno, és la llei del futbol, no? Però les oportunitats arriben quan arriben, i ha arribat així, i al final l'hem d'afrontar a tope i anar a mort amb l'equip per sumar al màxim.
Molt bé, doncs Dani López, entrenador del Mercantil, et desitgem tota la sort del món en aquesta etapa, com deies. Al final has agafat l'equip a mig camí, esperem que el puguis completar amb un final feliç. Gràcies, Dani.
Moltes gràcies.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Ara sí, deixem el futbol. A Can Llong s'ha dut a terme fa només uns minuts, una estona, el tradicional Media Day, el dia obert als mitjans de comunicació en la prèvia de l'estrena Europa de l'Estalpul Natació Sabadell de Waterpolo Femení. L'equip de David Palmà jugarà la fase de classificació de l'Eurolliga a la Bombolla de Verona, a Itàlia, disputant divendres el primer partit davant del Dunos Varos hongarès i jugant l'endemà dissabte contra el Buliak Meni grec. El tècnic de la Sabadellenca, David Palmà, reconeix la il·lusió que hi ha per tornar a competir després de mesos d'inactivitat.
Amb moltes ganes de començar ja a competir, que va, portem dos mesos sense competir i amb molta il·lusió. Bueno, és una mica una incògnita, no?, de com estarà l'equip. Penso que tots els equips arribem més o menys igual, no? La grega és amb la lliga parada. Al final, bueno, és una temporada típica i, a veure, nosaltres hem treballat bé físicament i mentalment per arribar bé, però haurem de veure com reacciona l'equip, sobretot aquest primer partit contra el Dunos Varos.
En els pròxims dies escoltarem a fons algunes de les integrants de la plantilla que començarà a Itàlia la defensa del títol europeu assolit fa més d'un any. Recordem que dos dels tres equips d'aquesta lligueta es classificaran pels quarts de final de la màxima competició continental. I l'Escola Pia s'ha plantat tercera al seu subgrup de la segona B de futbol sala. La victòria per 5-4 contra el Cerdanyola, la segona consecutiva, permet l'equip de Pedro Donoso consolidar-se a la zona noble, ara amb 20 punts. Es va passar del 2-4 al 5-4 en poca estona i el gol definitiu a les acaballes va ser obra del capità i director esportiu Santi Cerdà, jugant de 5.
Una situació que treballem constantment durant els entrenaments. A cada partit o has d'atacar o has de defensar de 5. I bueno, és una jugada que tenim ensejada, no? I m'he quedat jo allà sol. Normalment no ets a finalitzar jo, sinó donar el passe, però he vist que m'he quedat molt sol, el porter m'ha sortit i l'he xutat pel seu pal. La veritat és que molt content i feliç d'aquests 3 punts.
A l'altre subgrup, el Natació Sabadell va frenar la seva ratxa negativa amb un triomf 2-7 a Lleida. Pepe Font, jugador del conjunt nedador, admet que van treballar a consciència per refer-se del petit sotrac sofert.
Hem fet una setmana, jo crec que molt bona, d'entrenaments, degut al resultat que vam tenir amb Salou i Dènia. Però jo crec que ens hem treballat molt bé aquesta setmana i hem vist que treballant i esforçant-nos, al final els resultats tornen a venir, com vam aconseguir els 8 primers partits o 9, que vam encaixar, doncs, ja et dic, 8 victòries i una derrota.
Gràcies a aquesta última victòria, el club segueix al capdavant de la classificació. Aquesta setmana, això sí, hi haurà derbi, hi haurà duel, millor dit, de co-líders, ja que visitarà el pavelló del Nord l'Aliança Mataró. Serà dissabte a 7:45, també duel d'alçada per la Pia, que hora i mitja abans, a les 6, visita la pista del líder, l'Hospitalet Bellesport, rival que té 5 punts més a la taula. I en handbol, l'Oar Gràcia femení ha obert un forat de 5 punts. Respecte al descens, l'equip de Carol Carmona va fer saltar la banca guanyant d'un 27-28 a la pista del segon classificat, el Mataró. Tot i el marcador ajustat, no van patir les gracienques, ja que van entrar a l'últim minut 3 gols amunt. La màxima golejadora, amb 7 dianes, va ser Marina Tomàs.
Vaig tenir una segona meitat molt bona i si l'equip tirava el carro, jo sóc la primera en estar a tope i la veritat és que molt contenta a nivell personal perquè va ser un dels meus millors partits i mira, doncs va sortir tot, la veritat.
El Sant Quirze, el líder de la divisió d'honor plata femenina, va perdre, però amb la victòria del Gràcia a la pista del segon, les dues primeres places segueixen tal qual estaven. Tomàs ha admès, de fet, que no s'esperaven rendir tan bé com ho van fer contra un autèntic equipàs. Victòria, per tant, d'aquelles amb les quals no comptes en començar la temporada. A més, ara han superat a la taula el Gavà i s'han plantat desenes les verdiblanques. La festa, però, no va ser completa, ja que dos dels perseguidors, Amposta i Associació Lleidatana, també van sumar els 2 punts.
També vam veure que Gavà va perdre i llavors hem passat una posició per sobre, que això també és una altra alegria, la veritat, i doncs, poc a poc. Però la veritat és que Amposta i Lleida no crec que tornin a perdre algun partit perquè ara estan tenint molt bona dinàmica i tenen noves jugadores, i etc. Però nosaltres amb el que tenim ja tenim prou i anirem fent i donarem guerra.
Si l'Oar Gràcia femení és desè, el pròxim rival, el Benidorm, és novè, 2 punts per sobre, amb la qual cosa el poden enxampar a la classificació si guanyen aquesta setmana aquí a Sabadell, al carrer Bocaccio, al pavelló municipal de Gràcia. Un triomf que seria vital per viure tranquil·les si es compleix la predicció de Marina Tomàs de la bona inèrcia que han agafat 2 dels perseguidors. Un minutet i les 3 de la tarda. Demà tindrem més tec aquí a l'Hotel Suís, entre altres coses, futbol femení, vòlei, amb la doble victòria dels sèniors del club a primera, o fins i tot el Pau Vituri. M'ha promès que parlarà d'arts marcials. Això sí, si voleu tornar a escoltar l'entrevista d'avui a fons amb José Manzanera i el per què el Sabadell no va tancar cap incorporació en els últims dies de la finestra hivernal, radiosabadell.fm. D'aquí a uns minuts podeu trobar en el podcast de l'Hotel Suís aquest mateix programa, també a les xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a Twitter, @radiosabadell, i especial atenció avui al YouTube amb l'entrevista completa amb imatges de José Manzanera, del director esportiu del Centre d'Esport Sabadell. Amb la feina del Roger Benet, el control de so, també del Sergi Cubero, ens acomiadem avui. Una abraçada, que vagi bé, adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.